Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Són les dues, comença l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
El món del waterpolo prepara una autèntica revolució pel futur. Cam enrere, descans més curt, il·luminació per les expulsions, menys temps als homes de més o als corners, llei de l'avantatge o l'ús de la tecnologia. Són conceptes que segurament recordaran més a d'altres esports com el futbol o com el bàsquet, depenent de la normativa, que no pas el waterpolo. I molt sembla que va en la línia de fer l'esport més entenible pel públic en general, estandarditzar-lo. De moment, és una proposta que s'està estudiant, ja amb normes concretes sobre la taula, i que s'ha de refermar o tombar al mes d'octubre o novembre. Però la última conferència fina de Budapest deixa ja un munt de canvis que cal passar-los per la lupa, per l'escàner. És necessari digerir-los abans d'acostumar-los al nou waterpolo del futur, com la famosa reestructuració de la segona B de futbol. Per ara no patiu, que no serà imminent, però a diferència de l'altra, en aquest cas sí, sembla que tindrà més viabilitat, amb la qual cosa, com dic, serà qüestió d'acostumar-nos a les noves normatives que s'acabin signant.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
A les vies de sol, Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Els canvis al món del waterpolo, que són tema de debat avui aquí a l'Hotel Suís. També la prèvia de l'última jornada a la primera catalana, amb un Manlleu Sabadell B, Copa Catalunya femenina, les reivindicacions del Sabadell Nord, la final de la Marina Can Gambús per pujar a tercera catalana, Magí Serra renovant pel Cangas, la Copa Catalunya d'handbol o la presentació de la Vallesana. Per tant, contingut per tots els gustos.
I fora de l'hotel?
L'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Lliga Premat de waterpolo masculí per 13a temporada consecutiva. Els mariners van tornar a batre el Terrassa el segon partit, aquest cop a la piscina dels Agarencs, per 4-8. El Morabanc Andorra serà el rival del Barcelona a l'ASA als quarts de final de la Lliga Endesa de Bàsquet. Els blaugranes, tercers, van derrotar ahir el Tecniconta Zaragoza 184, mentre l'equip del Principat va superar el València Bàsquet per acabar així sisè la fase regular. També va guanyar ahir la penya a l'Unicaja en el seu comiat a l'ACB. De moment, aquesta temporada, la fase regular. Avui, 19a etapa del Giro d'Itàlia de 185 quilòmetres, amb inici a Venaria Reale i final a Bardonecchia. Etapa d'alta muntanya que obligarà els corredors a superar fins a 4 ports. De moment, no ho farà Fabio Aru, retirat als primers quilòmetres de l'etapa. Simon Yates defensa el mallot rosa. Ahir va perdre temps respecte al seu perseguidor Tom Dumoulin, que és segon a la classificació, només 28 segons del britànic. El sabadellenc David de la Cruz segueix a la cursa. De fet, ha estat a la fuga, entre d'altres, amb el seu company de nou fins fa uns minuts. Això sí, a la general, lluny dels llocs capdavanters, és 67è, a més de 2 hores del líder. En futbol, el Real Madrid ja és a Kiev, on demà, a partir de 8:45 del vespre, disputarà la final de la Champions contra el Liverpool. Zinedine Zidane, el tècnic blanc, ha desplaçat a tota la plantilla ucraïna per disputar aquest partit. Mentrestant, el director de futbol del Sevilla, fins ara entrenador Joaquín Caparrós, no ha descartat el fitxatge de l'entrenador del Girona, Pablo Machín. El Surià ha sonat amb força en les darreres hores per ocupar la banqueta del conjunt andalús. L'Espanyol vestirà Kelme les pròximes 4 temporades, segons ha anunciat el club perico, posant fi així al seu lligant amb Joma. I Asier Garitano és el nou entrenador de la Real Sociedad. El fins ara tècnic del Leganés signa pel club donostiarra fins al 2021.
I a les xarxes socials.
Una imatge farcida d'exarlequinats. José Solivelles i Miquel Ezequiel renoven un any més per l'Esport Club Granollers a tercera divisió. Al mig de la foto, un altre ex del Sabadell, Carlos Areán. La podeu trobar a @sgranollers a Twitter.
Avui celebra el seu aniversari
el periodista sabadellenc i capità de l'Escola Pia de Futbol Sala, Llorenç Tarrés.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Sing minutets per sobre de les dues, el món del waterpolo, com dèiem ara, prepara una autèntica revolució. Pel que fa al seu joc, de moment s'han presentat les mesures a l'última conferència feta a Budapest. Allà una comissió d'àrbitres, d'entrenadors i de directius FINA, entre els quals un català, Sergi Borrell, van posar sobre la taula un seguit de canvis reglamentaris amb la vista posada ja en la propera tardor, quan s'haurien de ratificar del tot totes aquestes modificacions. De moment s'ha creat una comissió per estudiar el cas i emetre un informe. Veurem si favorable o no. De tot plegat en parlarem avui amb un expert de la matèria per repassar tots aquests canvis proposats, que no és un altre que el secretari tècnic de waterpolo del Natació Sabadell, l'Enric Arnella. Què tal, com estàs? Benvingut aquí a Ràdio Sabadell.
Hola, què tal? Molt bé.
D'entrada et pregunto una valoració general. Després anirem al detall amb la lupa a veure què et semblen aquests canvis. Però així, grosso modo, què et sembla aquesta nova normativa proposada?
Hi ha de tot, la veritat que hi ha de tot. Hi ha uns punts que ja fa anys que els hauríem de tenir incorporats, hi ha uns altres que, com bé diu, s'haurà de veure en aquests tests, i segons la valoració de la gent que estem en el món del waterpolo, que hem parlat, n'hi ha alguns que ens semblen una mica, no sé si diu una bogeria, però potser un canvi massa bèstia així de cop.
A mi la sensació que em transmet és que es busca una miqueta que el waterpolo s'assembli a d'altres esports. Quan tu llegeixes aquesta proposta de nova normativa, veus coses que dius, això ve del món del bàsquet, o això és la llei de l'avantatge del futbol. Són una sèrie de coses que no sé si és per fer el waterpolo una mica més entenible al públic en general o què, i no sé si ho comparteixes o no, però la sensació és que es vol estandarditzar una miqueta.
Sí. De fet, estan molt inspirades sobretot en el bàsquet i en l'handbol. També hi ha el tema de la llei de l'avantatge del futbol, com bé deies. Sí, la seva idea, el que comenten és fer-ho més atractiu i entenible. Però potser no sé si aquesta és la manera. Ja portem uns anys que s'han proposat diversos canvis de normativa. Fa 4 o 5 anys una corrent molt forta que volien reduir el nombre de jugadors de camp perquè així hi haguessin tantejos més alts, i finalment es va tombar tot. Bueno, ells van provant aviam amb quina manera poden entrar. En aquest sentit, un dels experts que ha estat en tot aquest tema de la FINA és el seleccionador d'Estats Units, l'Adam Krikorian, i tot i que ell ha sigut un dels impulsors d'algunes d'aquestes normes, ell mateix ens comenta que creu que el tema de les normes és un segon pla, que el que realment fa falta al waterpolo és impulsar-lo com a marca i explotar-lo, que és l'espectacle, no?, que també fan allà als Estats Units. Potser amb les mateixes normes d'ara, si explotem bé la marca de waterpolo, la seva identitat, el tema de fer-ho tot un espectacle, fer-ho un show, potser amb això ja arribarem al punt on sembla que ens vol conduir la FINA amb tots aquests canvis de normativa.
Clar, deies el tema també de fins i tot s'havia barrat de canviar temps, de canviar jugadors, potser era massa dràstic fins i tot, perquè això sí que va, a diferència de tot això que hem plantejat fins ara, la proposta de canviar jugadors per equip, etc., això sí que va tenir un rebuig molt, molt, molt clar. I jo crec que hi ha uns punts bàsics, unes línies vermelles que estan marcades, no?
Sí, exacte. El tema de treure un jugador del camp com volíem fer, el que feia era canviar tots els esquemes tàctics, físics, de preparació, vull dir, era pràcticament convertir-ho en un altre enfocament. I aquí sí que, sobretot les seleccions europees, que són potser les que tenen més pes, es van plantar. Van dir que de cap manera, i finalment es va tirar enrere.
Aquí també està el tema de la LEN i la FINA, que la relació ha tingut ha passat per tot tipus de moments, i aquí al final també, però clar, evidentment el pes del waterpolo europeu arreu del món també té molt a dir, i m'imagino que això al final és una qüestió que quan es decideix un esport en uns despatxos al final poden passar aquestes coses, no? Al final és un pèl estrany, un pèl, no sé si dir artificial fins i tot, encara que en aquesta comissió, com dèiem, hi ha experts que la toquen, que són entrenadors, que saben de waterpolo.
Sí, aviam, en altres fons d'aquests temes sempre està el tema de l'LEN i la FINA. L'LEN, aquest any ho hem pogut veure aquí a Sabadell amb tot el tema de la Champions, ells estan explotant l'altra via, no?, que és dir, convertir el waterpolo en un espectacle, posar-ho tot molt maco, que sigui molt atractiu des de la tele, mentre que la FINA va per l'altra banda. Un tema que a mi personalment m'ha xocat d'això de la FINA, d'aquestes comissions, com bé deies tu al principi, hi ha entrenadors, hi ha àrbitres, hi ha directius, el que no hi ha són jugadors.
Clar.
Que crec que són els veritables experts i els que viuen això en el dia a dia.
Home, tindria moltes coses a dir, no?
Jo crec que sí, però no he vist encara la comissió de jugadors en actiu que doni la seva paraula sobre tot aquest tema dels canvis i tot això.
Anem punt per punt, perquè estàvem repassant una mica així per sobre el que és la nova normativa. Per exemple, quan sigui córner o expulsió, només 20 segons, per tant, allò anirà una mica més ràpid del que hauria. El descans també es redueix a només 3 minuts. L'equip tindrà uns segons perquè la pilota passi del mig del camp i un cop creuada la línia no hi podrà tornar enrere, és a dir, el camp enrere del bàsquet, per entendre'ns. Jo, veient aquestes normatives, per exemple, el que intueixo és que es busca dinamisme, que sigui encara més ràpid, encara més visual, més espectacle.
Exacte. Ells tiren per aquesta banda. El tema del córner o quan hi hagi una expulsió, que el temps torni a 20 segons, clarament està inspirat en el bàsquet, que quan fan el tir i va fora tens 14 segons, em sembla. Aquest punt jo crec que és un punt fins i tot lògic, perquè el que passa si no és que es torna a fer un atac molt llarg. Però el problema que tenim amb el waterpolo és que, a diferència d'altres esports com el bàsquet i l'handbol, en el waterpolo tot el tema transició, l'únic que veus com a espectador és gent nedant.
Sí,
no? En
sí.
El bàsquet sí que hi ha potser més el dribbling, en l'handbol hi ha passades que sembla bastant més espectacular. Portaran el waterpolo, si tot tira endavant, a un esport de molta transició. El problema és que les transicions de waterpolo a dia d'avui encara no són atractives.
Més coses. Estarà permès xutar directament a porteria, tocar l'aigua amb la pilota o driblar sense la necessitat de passar en un córner o en un tir lliure. Clar, al final són moltes coses que s'ha de fer la idea si això tira endavant. No s'ha de parar ara, de moment, però començarem a veure proves i això són moltes novetats.
Sí, el tema del córner aquest és un dels punts que sembla una mica bogeria, no? Perquè el waterpolo sempre hi ha hagut la línia abans era de 7 metres, ara és de 5 metres, que no podies llançar després de falta des d'aquesta línia, i ara ens estan dient que des de 2 metres podràs llançar directe. Tinc els meus dubtes que aquesta norma del córner passi tots aquests testos.
Passi el tall, no?
Sí.
Aquí la tombaran, jo crec.
Jo penso que sí.
Hi haurà llei de l'avantatge si això s'aprova. És a dir, s'endarrereix el penal o l'expulsió a l'hora de xiular-lo si hi ha una opció de fer gol, i si no, si al final es falla, marxar enrere i, per tant, s'assenyala el que havíem vist uns segons enrere. Això potser pot generar, per una banda, incomprensió a l'hora de xiular segons què, perquè vas amb uns segons de retard, però, per contra, en el món del futbol és una normativa que està plenament instaurada i que tothom té molt al cap.
Sí, crec que en aquest punt crec que és un gran encert, perquè si no estàs privant l'atacant de poder realitzar l'acció i estàs beneficiant a l'infractor, que és el defensor. Ho estan pintant una mica com a l'handbol, que quan rep la pilota al pivot se'l deixa girar, se'l deixa acabar, si acaba en gol donen el gol, i si no després es pot assenyalar la falta, el penal, els 2 minuts. Crec que és un punt que ja fa anys que reclamava i que és un gran avanç.
I pel que fa ara que parlaves del joc interior del Boya, tindrà límit de temps. Això em recorda el joc interior del bàsquet, els segons a la zona i haver d'anar movent-se. Això quina opinió tens tu d'això?
Clar, i crec que és un punt que genera un xoc molt fort amb la idea de waterpolo actual, on el Boya és la gran referència, la defensa està basada en frenar el Boya, l'atac està basat en aconseguir portar la pilota al Boya. És un dels altres punts que hi ha una mica de controvèrsia. Al final, les seleccions a nivell mundial que tenen més pes, que són serbis, croates, húngars, montenegrins, són gent amb jugadors de gran tamany, amb grans boies. Ells suposaran en rotunda aquesta normativa.
Els obligues a haver d'anar movent-se tota l'estona, no?
Amb la qual veig també complicat la viabilitat. Aviam fins on tensarà la corda, fins on cediran les seleccions, fins on no, però és un punt que canviaria molt el joc, la veritat.
I l'ús de la tecnologia, que això ja ens va sorprendre ara fa, crec que, un parell de jocs olímpics, amb el tema de línies amb il·luminació, etc, que vulguis o no, ho feia una mica més visual. Per exemple, es parla de vídeo, de fer servir el vídeo per castigar actes violents després del partit. Ara que està tan de moda el món del futbol, també el videoarbitratge i el VAR i tot això, doncs accions violentes, poder castigar-les després. L'entrenador o el seu ajudant tindran un botonet per directament reclamar el temps mort i fer-ho així molt més ràpid. Els àrbitres portaran auriculars, també molt de segons quins esports, de veure els dos col·legiats parlant per via interna. Llums, com dic, per indicar els últims 5 segons del jugador que estigués clos i quan pot tornar un altre cop a la piscina. Clar, això al final, en les grans competicions, és com quan es va introduir el tema de la càmera subaquàtica, etc, que és una novetat, però no sé si això es pot aplicar a totes les piscines després.
Clar, per una banda són grans encerts, perquè si no ens estem quedant en un passat quan tots els esports segueixen evolucionant. El tema del vídeo, el tema que els àrbitres puguin comunicar-se entre si, facilitarà molt més la seva comunicació i la manera d'acordar un criteri. el tema del temps mort, són tots grans encerts. L'únic que, clar, jo crec que aquest tema trigarem temps en veure-ho en lligues nacionals, competicions de les que tenim aquí. Això segur que en els propers mundials, que crec que és el 2019, ja estarà tot instaurat, els temes tecnològics, però al final no deixa de ser una inversió gran, que serà difícil que aquí a nivell potser més estatal es pugui assolir d'inici.
I et pregunto, de fet ara em responies una miqueta ja, anava a dir, quan creus que això es pot començar ja a instal·lar totes les piscines, que la normativa sigui efectiva a tots els campionats? Entenc que com a tot procés, doncs viurà una època de provatures que s'està fent ara ja, de fet, i després ja d'aquí al pas definitiu, tu quan creus que pot ser el decalatge?
De fet, aquest estiu ja es començarà a provar en algun, a les Copes Fina, que és una nova competició que s'ha fet, en algun Mundial Júnior. Jo crec que el Mundial del 2019 tindrem els primers pinzellades, val? D'aquestes 21 normes, això s'acabarà retallant molt. Els temes tecnològics entraran en tots, potser els temes així més de normativa dels 20 segons, de la llei de l'avantatge, això el 2019 ja ho veurem, que són els més fàcils d'aplicar i els més lògics i que tothom tindrà més rebuda. Havent-hi uns Jocs Olímpics el 2020, no crec que s'atreveixin a fer una entrada de tots aquests canvis abans dels Jocs.
Quin és el que veus tu més dràstic de tot això que hem repassat o dels que ens ha quedat així una mica per comentar, allò que dius, ostres, que aquesta és una revolució que...
Bueno, el tema del boia que se'l limiti, i un altre tema defensiu que parla de faltes personals en el waterpolo. És a dir, que el jugador que defensa el boia no se l'expulsarà, se li assignarà una falta personal i amb un nombre de faltes personals després serà una expulsió. Clar, això el que generarà, per una banda,
això és un enrenou, eh?
Sí, no volem boies fixes, i per l'altra deixarem que els defensors puguin cargar el boia, puguin agafar-lo, puguin generar ja un frec a frec molt intens i que no surtin castigats ni amb expulsió, que se'ls doni una falta personal. Xoca una mica amb tota la idea de dinamisme i tal, al final estàs premiant que el jugador defensor bloquegi, agafi, enlenteixi el joc.
Clar, al final, amb aquesta normativa en concret, jo crec que el que es busca és un joc més combinatiu i restar-li protagonisme cada cop més al boia.
Sí, 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 tal qual. Busquen el joc dinàmic, els jugadors àgils, ja fa temps que es busca això, que els jugadors puguin fer l'entrada, però per altra banda, en les consignes arbitrals, els àrbitres no penalitzen el defensor que bloqueja, que impedeix el moviment. O sigui, per una banda et demanen que facis un joc d'entrades, de moviment, però per l'altre s'és molt tolerant amb els defensors, amb la qual xoca una mica. Potser s'hauria de mirar també de regular els criteris arbitrals per afavorir aquestes jugades.
Aquesta és una carpeta que l'hauríem de tractar també amb calma, eh? Perquè després del que va succeir, per exemple, a Kirishi, va ser tema de debat també allò de dir, no pot ser que en un esport com el waterpolo sigui tan decisiu el tema arbitral. S'estan fent modificacions de tot tipus i està variant molt l'esport respecte a com coneixíem el waterpolo fa uns anys enrere, però segurament continuïssin a dia d'avui, i amb això gairebé remato tot el tema de un pèl farragós d'explicar fins i tot de la normativa del món del waterpolo. Al final hi ha mig cos que no el veus, s'ha d'interpretar molt, i el pes de l'arbitratge en aquest esport és molt més gran que en d'altres.
Sí, es dona molt, molt marge al tema subjectiu de l'àrbit, a la seva interpretació. De fet, les normatives afavoreixen molt a que l'àrbit interpreti una cosa o interpreti una altra. Això sempre genera polèmica.
I generarà, això sí que no. Exacte. Ho canviarem segur. Per cert, ja que tenim aquí, quina valoració fas de la temporada, ara que tot just l'acabem d'enllestir ja, tant en categoria masculina com en femenina, a l'espera del que succeeixi amb la selecció, des del punt de vista de l'Estalpul Natació Sabadell, com hem de valorar-la?
Bueno, en el cas del femení, per mi és una temporada quasi d'excel·lent. S'ha guanyat tot a nivell estatal amb molta autoritat, i a nivell europeu hem anat a Kirishi amb tot en contra, perquè l'arbitratge ha afavorit molt els locals, i tot i així només s'ha perdut a la tanda de penals. Vull dir, hem estat el més a prop possible de guanyar. Crec que és una temporada d'excel·lent. En el cas del masculí, crec que és una molt bona temporada. Sí que et quedes amb el regust de la semifinal de Lliga, que quedes fora amb el Terrassa, tot i que el Terrassa fa uns partits excepcionals. A la Copa del Rei, amb un partit accidentat, amb lesions, jugadors malalts, targetes vermelles, te'n vas fora a quarts de final. Però al final, a la Lliga regular, que és el que ha de marcar una mica la vara de medir, s'ha quedat segon, amb una Lliga complicada, que del tercer al sisè hi havia un nivell molt fort. S'ha jugat una Champions de 14 partits, que ha sigut molt exigent. L'altre dia, de fet, veia que s'han jugat 49 partits aquesta temporada, que és una autèntica borrada. Jo crec que ha sigut una molt bona temporada. Al final et quedes amb el regust de que no has arribat a les finals, però bueno, s'ha fet un bon treball.
Tocarà fer molts canvis ara o no? Ho dic perquè cada estiu estem amb les mateixes circumstàncies. Coneixem l'altre dia el tema de la Pilipenya, per exemple. Hauran de fer els responsables molts retocs de les dues plantilles o no?
Jo crec que quedaran bastant semblants. Com a molt algun retoc, però la base és bona, els equips estan funcionant i jo crec que seguiran aquesta línia.
Doncs Enric Arnella, un plaer haver parlat una estoneta de waterpolo, que de normal sempre parles de competicions i de més, i com teníem aquesta normativa que fins i tot a nosaltres se'ns feia un pèl estranya, diem, mira, anem a convidar a un expert en la matèria i que ens expliqui com a mínim el punt de vista de l'Enric, o en aquest cas de tota la natació Sabadell. Un plaer, gràcies.
El plaer és meu, moltes gràcies.
Doctor, doctor, no hi ha res a fer.
Com que no hi ha res a fer? Aquest pacient ha de rebre immediatament una bona dosi de vitamina.
Eh? Vitamina?
Sí, vitamina. No, no, un altre tipus de vitamina.
D'acord, d'acord, ara mateix.
Vitamina Dens, la teva píndola de ritme.
Cada setmana repassem totes les novetats del gènere electrònic i, a més, sessions a càrrec de DJs locals.
Divendres i dissabte, de 10 a 11 de la nit, Vitamina Dens amb Toni González.
Entrevistes, notícies, actualitat, tot sobre la música electrònica.
Vitamines sense recepta, només disponible a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell, a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en bassa tancarà els concerts a la bassa.
La part positiva és que el partit arriba amb la feina gairebé feta i la permanència virtualment assegurada.
Ràdio Sabadell, notícies. Vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un quart i mig de 3 de la tarda hem fet un autèntic màster avui de waterpolo, coneixent una miqueta les noves normatives que s'esperen de cara al futur. Deixem ja aquest esport, anem a parlar de futbol, perquè el filial del Sabadell té aquest cap de setmana una nova final, podríem dir l'última final de la temporada. Aquesta ja és la definitiva, perquè el partit que disputarà contra el Manlleu diumenge és el que tanca la Lliga a Primera Catalana. L'equip de Carlos López necessita puntuar per no veure com la permanència es complica més del compte. Ens acosta tots els detalls d'aquest partit decisiu al Marc Pijuan.
Després de la victòria la setmana passada contra el Júpiter a la Nova Creu Alta, el filial arlequinà torna a tenir aquest diumenge un partit molt i molt important. A només 3 punts de la zona de descens i encara amb 3 en disputa, la tranquil·litat absoluta passa per sumar, com a mínim, un punt en la visita al camp del Manlleu. Ara bé, el repte és important perquè els osonencs porten 8 partits sense conèixer la derrota i en aquesta campanya s'han mostrat com un rival molt fort que sempre ha estat a la part alta de la Lliga. Per fer-nos una idea, a una jornada per acabar el campionat, l'equip manlleuenc és a només 5 punts del tercer lloc a la classificació. Per tot això, Carlos López, tècnic del Sabadell B, espera un partit dur. Això sí, diu que confia plenament en el rendiment dels seus jugadors.
Acaba empatat amb el Lloret, acaba empatat amb el 86, però el Manlleu anava guanyant tot el partit i a més aquí va ser un partit on nosaltres vam estar molt bé contra el Manlleu, els vam dominar molt i m'espero un partit molt difícil. El que passa que sigui veritat que aquest equip, si algú té, és que quan hem tingut dificultats s'han aixecat, sempre els partits importants els hem tret.
I és que malgrat la situació s'ha complicat, a les darreres jornades el cert és que l'equip arlequinat gairebé no ha trepitjat la zona de descens aquesta temporada. López atribueix aquests patiments de final de campionat a la manca d'experiència dels seus jugadors.
Nosaltres hem entrat una jornada en descens en tota la temporada, que això també crec que és que hi ha hagut partits on potser hem pogut acabar de treure el cap i se'ns ha complicat. Som un equip molt jove. Al final, avui, les primeres dues ocasions que ens fa el Júpiter és perquè amb la pilota aèria al davanter li ha donat tres cops a Castanyer, i Castanyer té 18 anys. Al final, i tot això, en segons quins partits i en quins contextos, ens ha costat molt.
Un Carlos López que es mostra ambiciós, tot i aquesta autèntica final per la permanència que diumenge té el seu equip, i que admet que ara mateix l'únic objectiu és salvar la categoria sigui com sigui. Això sí, López mira també cap al futur d'un equip que vol seguir dirigint.
En el moment que nosaltres som després capaços d'una miqueta jugar, jo crec que el filial del Sabadell ha demostrat que fa bon futbol. Evidentment, ara no podem, perquè la situació és la que és. Aquí, torno a repetir, aquest club és molt gran i es mereix un equip a tercera divisió, que jo ojalà que em donin continuïtat i ho pugui fer algun dia, però evidentment ara ens toca treballar, ens toca salvar aquest equip, absolutament com sigui, i el que està clar és que ens hi deixarem l'ànima. I...
Un equip arlequinat que ha demanat a tots aquells aficionats del centre d'esports que puguin, que pugin a Manlleu per animar-los i que a partir de les 12 del migdia de diumenge disputaran aquest Manlleu-Sabadell bé decisiu per aclarir si al final el filial arlequinat aconsegueix mantenir-se a primera catalana. Per cert, l'equip de Carlos López estarà també pendent dels partits que disputen els seus rivals directes, com el Lloret, el Mollet o el Cardedeu.
Això pel que fa al filial. De la seva banda, el Sabadell femení disputa la segona ronda de la Copa Catalunya davant del Fontsanta Fatjó. Eliminat el Riudoms a la tanda de penals, l'equip arlequinat afronta ara aquesta competició sense pressió. Per Àngel Codina, l'entrenador, és un bon banc de proves pensant ja en la pròxima temporada. També diu per premiar les jugadores que menys minuts han tingut al llarg de la Lliga a Preferent. Com el Sabadell, el Fontsanta Fatjó també es troba en ple procés de renovació, per la qual cosa Codina espera un duel igualat.
Jo crec que el Fontsanta, per amistat, crec que ho afronta amb una filosofia bastant semblant a la nostra. Un equip que ha patit moltes baixes, o que un equip que per la temporada que ve s'ha de renovar molt per les baixes que tindrà, doncs ara també és moment per començar a assentar les bases.
El partit arrencarà diumenge a les 7 del vespre a Cornellà. Recordem que els altres dos sabadellencs que disputaven la Copa, Mercantil i Planadeu femení, ja han quedat eliminats. I encara en futbol, el Sabadell Nord va ser rebut ahir a la nit a l'Ajuntament per part de l'alcalde Matías Arracani i la regidora d'Esports Marisol Martínez en un homenatge pel títol de Lliga i també per l'ascens assolit a Primera Catalana. Dia de felicitacions, però també dia de reivindicacions. Josep Pinyol i Antonio Lou, capità i president de l'equip, han demanat el canvi de gespa del municipal de Can Uriac.
Estàs en un club i estàs allà jugant i ets jugador, pues, veus molt més les mancances. Llavors, clar, des de fora, potser des de l'Ajuntament, pues, clar, el dia a dia que estan allà jugant no el veuen, no? És veritat que nosaltres ara tenim un camp de gespa que està bastant... està a les últimes. Llavors, clar, quan tu vas a entrenar sempre has d'estar dient carreguin, perquè la pilota no corre. Llavors, clar, això per una bona pràctica del futbol, pues, és necessari. A més, ara mateix estem per demanar, llavors, clar, hem vist l'alcalde i ha sortit el tema. Llavors, no sé si ens faran gaire cas, però ho teníem de dir.
El campo está ya en las últimas. Cada vez que llueve, bueno, ves cómo el agua se lleva todos los cachos, como la piel muerta, ¿no? Un poco la... Y es un poco... Yo creo que a este año, nosotros haciendo cálculos, nosotros pensábamos que tocaba este año el cambio. Bueno, a ver si pueden hacer un pequeño esfuerzo y se puede, porque la verdad es que sería un lujazo, pues igual que subimos el primer año a Primera Regional entonces, ahora en Primera Catalana, pues estrenar un campo sería muy chulo.
Des de l'Ajuntament han recollit el guant. Marisol Martínez ha explicat que aquest pressupost anual inclou la millora dels lavabos i dels vestidors de la instal·lació, però de moment no el de la gespa. Serà el primer camp d'Olímpia el que canviarà la gespa artificial. Això sí, de cara al següent pressupost, la regidora d'Esports promet la remodelació demanada.
De cara al próximo presupuesto, seguramente que será el césped, nosotros hemos hecho un calendario de renovación de césped. Los céspedes tienen una vida de 10 años, no más. Por lo tanto, tenemos un calendario anual de ir renovando todos los céspedes de todos los campos. Este año empezamos con el Olimpia, seguramente que el año que viene estará. Para este próximo, el año que viene no, el próximo presupuesto, que además ellos me pillan de seguida. Para este próximo presupuesto está todo el arreglo del campo, que tampoco es poca cosa.
Tot plegat en aquesta recepció formal a un Sabadell Nord que diumenge s'acomiadarà de segona catalana amb l'última jornada al camp del Matadepera. I el Marina Can Gambús té a tocar l'ascens a tercera catalana. En el primer curs des de la seva refundació, l'equip dels Marinals ha estat segon i ara lluita el play-off contra el Cerdanyola Mataró per un lloc a la categoria que tenen just per sobre. A l'anada, victòria 0-1 dels blaus, amb la qual cosa l'eliminatòria està encarrilada, tot i que el migcampista Adrián Casauga ha demanat no confiar-se.
Al final el resultado complicado siempre es sacarlo fuera, pero en casa no nos podemos relajar. Hay que ganar y sacarlo.
Sobretot per la pressió que comporta jugar-se tota la temporada en un únic partit. Els de David Rodríguez van iniciar el campionat amb l'objectiu clar d'ascendir a tercera i ara arriba aquest últim partit al definitiu, sabent que juguen aquesta fita en només 90 minuts.
Nosotros el año, desde el primer momento, el objetivo es el que es ahora, que es subir. Y es eso, te la juegas en dos partidos, pero al final lo que importa es ganar y conseguir el objetivo.
Adrián Casauga també ha demanat el suport del futbol sabadellenc. El jugador, format en el seu dia al Sabadell Nord, va viure l'ascens dels de Can Uriac diumenge i demana un ambient similar per assolir també l'objectiu de l'ascens al Marina.
El domingo que viene a las 6 de la tarde esperemos que el campo esté a reventar, que haya un ambiente como el Sabadell Nord, y estaremos ahí para darlo todo y conseguir el objetivo.
Com sentiu ara, diumenge a les 6 arrenca a Raona Marinals aquest Marina Can Gambús Cerdanyola Mataró.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Creuat ja a l'Equador de l'Hotel Suís d'avui del divendres, dia 25 de maig del 2018, un minutet i mig per sobre de 2:45. Anava a dir anem camí de Galícia, però la veritat és que no sé on agafarem avui el nostre proper protagonista, exentrenador de l'Oar Gràcia, tècnic del Frigoríficos del Morrazo del Cangas. Magí Serra, on pares? Què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, molt bones. Doncs mira, ara mateix ja estic aquí a casa amb una mica de tranquil·litat balonmanística.
Doncs ara de vacances, m'imagino, amb un ull posat en el Cangas encara, perquè continuaràs un any més al conjunt de Sobal, després d'haver fet un bagatge brutal, 13 punts dels últims 18. Si t'ho expliquen, segurament quan aterres per primer cop a Ogatanyal, més o menys al mes de gener, de cara a la segona volta del campionat, t'ho creus o no t'ho creus?
Home, estava clar que era un repte molt difícil, i a partir d'aquí pues, sabíem que seria de... Bueno, molt complicat, però sí que és veritat que si vas allà també és per aconseguir fer alguna cosa. Des del primer dia ja em van dir que l'equip el més probable era que baixés, o sigui, que no em preocupés, que treballessin tranquil, i això pues, també ha ajudat a que la gent pues, bueno, hagi anat creient i els resultats amb el temps hagin vingut.
Clar, per fer-nos una idea, tu arribes al gener per suplir a Víctor García Pillo amb l'equip QE i amb només 6 punts. No sé per tu quin ha estat el factor clau determinant per fer la reacció que heu fet?
Bueno, nosaltres estàvem treballant molt bé a nivell físic, a nivell tàctic, i els jugadors estaven molt entregats. És un grup molt, molt intens i molt maco, i llavors sí que és veritat que bueno, mentalment estàvem patint perquè no acabàvem de quadrar el tema de la pressió, etc. Llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, vam anar-ho treballant, i és quan ja de mica en mica ja vas guanyar el primer partit i ja vas encadenar tota una sèrie de partits, volguem dir que ja vas trobar la tecla, vaja, perquè l'equip funcionés.
Estem parlant amb el Magí Serra, amb l'exentrenador de l'Oar Gràcia, ara mateix el tècnic del Frigoríficos del Morrazo. Al final heu acabat 300 aquesta Lliga Sobal, amb un final, podríem dir fins i tot còmode, amb la feina feta abans de l'última jornada contra l'Àngel Ximénez Puente Genil. Entenc que veient tot això que hem comentat fins ara, deus haver guanyat l'estima de tothom a Galícia amb aquest canvi radical.
Bueno, sí, realment ha sigut una gesta important. La gent ho veia una cosa bastant difícil i, mira, aconseguir-ho pues, ha fet que la gent pues, pugui creure amb les coses que es puguin anar fent. Jo allà estic molt bé, em cuiden molt bé, això també és important. I, bueno, sobretot l'últim partit que tu deies, era un partit que nosaltres ens jugàvem despedir-nos amb l'afició, amb la victòria, que també es va donar, i sobretot
la rivalitat que tenen allà amb el Teucro, que també és important, doncs mira, van poder passar també al final, que això doncs també va ajudar molt a casa.
T'he sentit dir, per cert, que el Cangas té la millor afició de la Sobal.
No hi ha dubte. Almenys jo parlo que he anat veient i tot això, no sé si la millor, però de les millors, això segur. Perquè, a més a més, bueno, l'equip quan juga a casa es transforma i és un equip completament diferent.
Mm-hmm. Tu havies dirigit a Hongria, aquí a l'OAR Gràcia Sabadell, a Kuwait. El fet de tornar a la Lliga Sobal, perquè abans havies estat, per exemple, a Aranda, què t'ha portat?
Home, jo he pogut veure diferent en vol a diferents països. Llavors, això també el que fa és t'enriqueix a nivell de cultura balonmanística i vas veient, no?, les coses bones que aquí a Espanya es poden fer. Sí que és veritat que, bueno, he anat veient cultures amb un en vol més físic, més diferent, i aquí, doncs, bueno, te n'adones que en vol és més tàctic, més estratègic, i realment, doncs, bueno, veus que si funciona... és el que s'ha de seguir fent.
Em dius que pares ja per aquí, per tant, hem deixat ja terres gallegues de moment, però tens la renovació ja del tot confirmada i l'any vinent projecte de zero, que també, al final, quan un arriba en un vestidor de normal és perquè la cosa no acaba de rutllar. Ho dèiem abans, vas arribar amb l'equip QE i ens confessaves aquesta conversa interna de si es baixa no passa res perquè seria el normal veient com ha començat la Lliga, però l'arrencada zero, un projecte ara, deu motivar, deu significar molt per un entrenador per allò de no haver d'anar contracorrent.
Home, sí, quan tu arribes en un equip com en aquesta situació, jo sóc el que m'haig d'adaptar a el que hi ha i intentar, pues, explotar els jugadors que hi ha i controlar aquestes situacions. Quan tu comences un projecte des de zero, tu pots anar moldejant l'equip com t'interessa a tu mateix i pots anar mirant. De totes formes, la gran massa de jugadors, després del que han fet, és l'objectiu que continuïn i ja s'està parlant amb tots, renovant i reforçant les posicions que puguin quedar més buides.
Amb quin objectiu de cara a la nova temporada?
No hi ha cap dubte. L'objectiu és mantenir la categoria. Això per pressupost ens toca i no podem fer més.
Estem parlant amb el Magí Serra i no em puc estar, Magí, de preguntar-te també, evidentment, per l'OAR Gràcia Sabadell, que m'imagino que des de la distància i potser des de Cangas una mica més fàcil que des d'Hongria, també mirant de reull, no?, el que succeeix al carrer Boccaccio.
Sí, jo ho he anat seguint. A més, l'entrenador, Miquel Benítez, és el que va estar ajudant-me a mi. Per mi és una grandíssima persona i un grandíssim entrenador. Ho ha demostrat. I, bueno, no deixava de ser seguir un projecte que havíem arrencat. Llavors, jo ho he estat seguint, els hi tinc molt apreci, me'ls estimo moltíssim, i el que és el club també, pues, bueno, jo li desitjo el millor del món.
Precisament t'anava a preguntar pel tema del projecte. Millor classificació de l'última dècada amb el sisè lloc d'aquesta temporada a la Primera Nacional. Com has vist tu l'evolució? Tu que l'has viscut, tu que vas ser un dels que en certa manera va engegar també aquest projecte, el fet, la progressió dels últims anys de l'OAR Gràcia, com l'estàs veient?
Home, molt positiu. Això ha quedat clar que l'OAR Gràcia portava una dinàmica els últims anys d'estar patint i no baixar de categoria. També vam haver d'entrar aquí per intentar salvar aquesta situació, que també es va poder donar. I, bueno, vam haver de fer una remodelació. Jo en el seu moment me'n recordo que vam haver de fitxar 13 jugadors, dels quals crec que ara encara estan tots en el primer equip. I, bueno, aquí, doncs, el Miquel està fent una feina excel·lent i li ha tret tot el suc possible en aquests jugadors, ja ho està demostrant, i realment jo des d'aquí el felicito perquè el que ha fet és bastant difícil.
Parlaves de línia continuista al Cangas, llevat d'algun canvi que segur que hi haurà, també la idea aquí a l'OAR Gràcia Sabadell és mantenir la mateixa línia, entre altres coses perquè aquest projecte i aquests jugadors que comentaves realment són molt joves. Potser després del filial del Freiking Granollers estem parlant del segon o el tercer equip més jove de la categoria. Per tant, aquí hi ha l'OAR Gràcia per estona. Aquí ja la corda no s'acaba amb aquest sisè lloc, sinó que sentíem, per exemple, fa unes setmanes el Miquel Benítez parlar de si aquest any hem estat sisens, doncs a partir d'ara la temporada vinent l'objectiu és acabar entre els cinc primers i potser d'aquí a un parell d'anys lluitar per fases. No sé des de la distància tu ara, Magí, on creus que pot estar el sostre d'aquest OAR Gràcia?
Home, quan tu treballes amb un equip jove saps que l'equip té evolució i pot millorar tots els jugadors, la suma de cada jugador, llavors et donen el resultat final, que és el que han aconseguit treure. Si
si aquest bloc de jugadors segueixen, evidentment l'any que ve, amb l'experiència que ja han guanyat, seguiran siguent millors. I això, doncs, bueno, no se sap fins on és el límit, però sí que és veritat que un grup jove cada vegada que va creixent més, doncs cada vegada va estar més constant i més solvent a la categoria.
Doncs estarem ben atents a aquesta evolució, al final de la progressió d'aquest OAR Gràcia Sabadell en les properes temporades, igual que hem estat pendents d'Hongria primer, i la veritat és que pel bé dels que ens dediquem a fer ràdio és una mica més fàcil dir Cangas del Morrazo que no haver de dir el nom de l'equip hongarès on vas marxar. Per tant, doncs,
sí.
Tu saps dir-ho, per cert, o no? Perquè va ser complicat, eh?
Hòstia, era Balmas Juvaros.
Balmas Juvaros, déu-n'hi-do, eh?
Jo t'ho puc dir perquè ho he escoltat, però si m'ho fas escriure és impossible.
Impossible. Doncs Magí Serra, entrenador a Sobal, ex de l'OAR, ara mateix ha aconseguit el miracle al Frigoríficos del Morrazo, una temporada més a l'elit de l'handbol estatal. Enhorabona des de Ràdio Sabadell i una abraçada enorme.
I moltes gràcies, un plaer poder parlar amb vosaltres, eh?
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Molt lligat al tema del qual estàvem parlant ara precisament, aquest cap de setmana continua l'activitat pel que fa a l'handbol aquí a la ciutat, no només amb el torneig que ja comentava mentre setmana aquí a l'Hotel Suís d'handbol platja, l'estrena del Sorral de l'OAR Arena, de l'OAR Experience, sinó també amb activitat pel que fa al Creu Alta Sabadell handbol i al propi OAR Gràcia Sabadell. Per exemple, pel que fa al conjunt verd i blanc, té un nou repte, el conjunt de Miquel Benítez visita la pista del Balonmano Granollers B, de qui parlàvem ara fa un segon, en una nova jornada de la Copa Catalana. Un triomf deixaria els graciencs en peu i mig als quarts de final d'aquesta competició. I amb el mateix objectiu, el Creu Alta Sabadell. Els d'Irra Damon afronten la tornada de l'eliminatòria contra el Calella, defensant 8 gols de renda i sabent que ho tenen tot de cara per classificar-se. Com sabeu, els equips de Lliga Catalana van per una banda, juguen ara mateix una eliminatòria anada i tornada, de moment encarrilada pel que fa als arlequinats, mentrestant, els de Primera Nacional, que van entrar més tard a aquesta competició, a la Copa, encara disputant la lligueta, la fase de grups. Més tard s'acabaran trobant, tant de bo que amb la classificació tant del Creu Alta Sabadell com de l'OAR Gràcia. Tota la informació d'aquest cap de setmana pel que fa a arlequinats i verd i blancs ens la costa el Joan Blanc.
La temporada de l'OAR Gràcia ha vingut marcada pels reptes. Millor classificació dels últims anys, amb un sisè lloc a la Primera Nacional, guanyar pistes prohibides, com la del Sarrià de Ter o Sant Esteve Sarrovires, i consolidar un equip molt jove i amb futur. Ara volen un altre objectiu, ser capaços de saltar una altra de les pistes més importants de la categoria, com és la del Granollers B. Amb aquesta intenció, els nois de Miquel Benítez visiten demà la capital del Vallès Oriental.
Un dels objectius que ens van plantejar aquesta temporada era aconseguir victòries a pistes importants. De fet, hem guanyat a Camp del Sarrià, a Camp del Mataró, a Camp del líder en el seu moment de Sant Esteve Sarrovires, que farà fase d'ascens. I una de les pistes que ens va quedar per guanyar era la del Palau Olímpic de Granollers. Per tant, és un repte per nosaltres, un repte molt maco, i així l'enfrontarem aquesta setmana.
No serà fàcil d'aconseguir la victòria perquè el Granollers B va acabar molt bé la temporada i ha arribat a aquest tram final en un gran estat de forma. Tampoc està gens malament la dinàmica actual de l'OAR. Els sabadellencs van guanyar clarament el primer partit de la fase de grups de la Copa Catalana i ara volen fer un pas de gegant cap als quarts de final. El tècnic dels verd i blancs, Miquel Benítez, afirma que serà un partit molt maco i, sobretot, igualat.
Jo crec que es veurà un partit bastant maco, bastant vibrant. La meva sensació és que serà un partit que es decidirà els últims 10 minuts. Tampoc ens oblidem que el Granollers és un equip que sempre va de menys a més. A més, acaba molt bé la temporada, va acabar la temporada crec, amb 6 victòries consecutives i guanyant còmodament al Camp de la Roca, un rival també difícil, el derbi vallesà. Amb la qual cosa m'espero un Granollers a molt bon nivell.
Una cita que es disputarà demà a 6:45 de la tarda al Palau Olímpic de Granollers. Més clara sembla la classificació per a quarts de final del Creu Alta Sabadell handbol. Els d'Irra Damon porten 8 gols de renda del partit d'anada a la pista del Calella. Així doncs, tenen marge suficient per aconseguir la classificació, però el tècnic demana als seus jugadors que no caiguin en l'error d'especular amb el resultat.
Jo penso que hem de seguir jugant igual, però portant el control i ritme de partit, no? No hem de deixar de fer el que nosaltres sabem, que penso que es corre... tirar amunt, però quan un no ho veiem segur, guardar-nos la pilota a la butxaca, gestionar-la, jugar-la, i que mica en mica el resultat vagi siguent igualat, i a partir d'aquí sempre comptes amb els gols que has pogut treure d'allà.
Ara bé, aquests dies previs al partit, la preocupació principal del tècnic dels Arlequinats és saber quin Calella es trobarà diumenge. Haurà d'arriscar i buscar un joc molt ràpid si vol tenir opcions. I Radamón té clar per on passen bona part de les possibilitats de remuntada del conjunt manesmenc.
Fer defenses avançades, intentar sorprendre per intentar, abans possible, guanyar els gols de renta per poder gestionar-lo durant tot el partit.
Aquest partit de tornada de la Copa Catalana entre el Creu Alta Sabadell Handbol i el Calella es jugarà diumenge a 2:15 del matí al Pavelló Nord.
Radio Sabadell.
Take your part.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Hi ha coses que esperes... però que et deixen confinat a casa.
Xut, i els falses hobbits!
No pateixis, escolta Quimèric.
Gamers, trequis, padawans i jedis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric.
Escolta'ns a Ràdio Sabadell cada divendres a les 8 del vespre.
I en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tretze minutets i mig per tancar el programa d'avui. El tancarem sobre la bici d'entrada parlant de la marxa vallesana presentada ahir al Casal Pere IV, ja la quarta edició d'aquesta prova amb diferents actes, dels quals parlarem amb l'Antoni Soler, amb el vicepresident de la Unió Ciclista Sabadell i el coordinador de l'organització d'aquesta marxa vallesana. Antoni, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Ahir presentació oficial d'entrada, per exemple, amb una xerrada del doctor Naïm, especialista en el sistema urològic al Parc Taulí. No sé com va anar.
Molt bé, molt interessant la xerrada. De fet, és un dels aspectes que nosaltres volem sempre tocar, la salut amb la pràctica del ciclisme. I la veritat és que avui he estat parlant amb assistents a l'acte i que van quedar... Molt bona impressió de la xerrada, perquè és útil. És útil.
També va haver una conferència, una xerrada sobre la bona praxi del cicloturista a càrrec del Raül Cruz. No sé si s'ha de fer una mica de pedagogia encara sobre el comportament del cicloturista, sobretot ara que sembla que cada cop hi ha més gent que s'anima a sortir a l'asfalt amb la bici.
Correcte. És precisament la idea que teníem. De fet, hi ha un boom amb l'ús de la bicicleta i bé, sembla que sigui molt fàcil, agafo una bicicleta, surto a pedalar i ja està. No, a darrere hi ha tot una sèrie de qüestions que s'han de tenir en compte i que hem d'educar el practicant, el que s'inicia, perquè faci bé les coses. No... Es tracta d'evitar problemes a posteriori, i amb això crec que va ser molt interessant.
Mm-hmm. La criatura va creixent, per això, quarta edició de la Vallesana, i de seguida parlem de qüestions solidàries. A la presentació ara estàvem parlant de dues xerrades diferents del tema de la salut, de la cultura ciclista també. No sé si teniu fins i tot des de l'organització la sensació que cada cop és més gran el ventall de temes que toqueu aprofitant aquesta Vallesana.
Bé, com bé deies, aquesta serà la quarta edició. Mica en mica hem anat creixent amb els nostres objectius i ara es tracta de consolidar-los. Vull dir, ara ja tenim molt clar, doncs, precisament, un dels fets és la presentació, de donar-li un caire una miqueta diferent, més divulgatiu, més educatiu, a l'aspecte solidari, i crec que doncs, són les fites que tenim, i també hem de ser conscients de la nostra capacitat organitzativa. Vull dir, no podem anar fent més coses sense tenir la suficient capacitat com per poder-les assumir. I crec que ara, de moment, estem consolidant els objectius que teníem des d'un principi.
Tot això en la prèvia de la Vallesana, que és el pròxim 3 de juny, arribant, com deies ara, a la quarta edició. Com porteu l'organització, ara que falten uns dies només?
Bé, ara el gruix de l'organització està ja molt avançat. Queden, com sempre, els últims detalls i les últimes qüestions que sempre, o imprevistos que surten d'última hora. Però bé, bastant bé, vull dir, ho tenim ja molt per la mà, i com bé dèiem, és la quarta edició, i llavors ja tens uns hàbits i tens una capacitat organitzativa que ja la tens bastant assumida. Sempre hi ha imprevistos d'última hora, però bueno, per això estem aquí, per solucionar-los.
Mm-hmm. Amb un parell de recorreguts, com és habitual, llarg de 162 quilòmetres, un de curt també de 105, no sé com estan anant les inscripcions, quin és l'objectiu que us heu marcat de cara al pròxim cap de setmana?
Bé, si més no, assolir la participació dels darrers anys. Hem de tenir en compte i hem de ser conscients també de que la gran proliferació que hi ha de marxes i sobretot en aquesta època, no? De quan ve el bon temps i de més, vol dir, amb la qual hi ha una certa saturació en el mercat, per dir-ho així. Però bé, el que nosaltres volem és consolidar-nos i si més no, tenir la mateixa participació que els anys enrere. Jo puc dir que a dies d'avui fins i tot anem un pèl per sobre respecte a altres anys, però bé, cal veure els últims dies, és també quan hi ha el gruix més important d'inscripcions.
Alguna xifra que tingueu en ment?
Bé, nosaltres sempre ens belluguem sobre els 300 participants. Tenim un topall màxim de 500, val? Si podem superar els 300, ens donem per satisfets.
I com dèiem abans, Antoni, també hi haurà un racó solidari. D'una banda, amb la recollida de taps de plàstic a favor de l'associació Viula, que, per cert, organitza aquest cap de setmana la cursa Sabadell Corre pels Nens, com hem explicat al programa al matí fa unes horetes, i també el repte solidari del ciclista Toni Torrejón. Per tant, no sé si dir que també una de les raons de fons o una de les raons de ser d'aquesta vallesana, més enllà, evidentment, del caire lúdic, esportiu, etc., és aquest accent solidari.
Sí, correcte. Nosaltres des del primer moment que ens vam plantejar des de la Unió Ciclista Sabadell organitzar aquesta marxa, posar-la en el calendari, era precisament això. Tenia de tenir un transfons social, solidari, que era la nostra raó de ser. I cal dir que a part de la recollida de taps del repte del Toni, doncs l'organització de cada inscripció aportarà un euro a l'associació Viula.
Parlant una miqueta també d'actes varis que hi haurà al voltant de tot això, no només solidaritat, també homenatges amb la vista posada al 75.
Sí, bueno, de fet l'homenatge que fem aquest any és els components de l'equip CIMAR de la Unió Ciclista Sabadell de l'any 1975. Creiem que des de la Unió Ciclista Sabadell és important recordar-nos de tots aquells ciclistes que en el transcurs de la història de la Unió Ciclista Sabadell, doncs, no sé, l'han fet a gran dins de la nostra ciutat, i creiem que és un homenatge merescut a ciclistes moltes vegades anònims i que van ser doncs, només d'uns anys i que doncs, per diferents raons doncs, no van arribar al professionalisme, tot i que n'hi ha un d'aquests que sí que hi va arribar, que ja li vam retre l'homenatge corresponent, com és en Ricard Zúñiga. Però perquè surtin professionals de la nostra ciutat, també n'hi han d'haver-hi d'altres ciclistes que precisament fan que aquests corredors destaquin, i creiem que també és de rebut fer-los-hi aquest homenatge.
Parlàvem avui, per exemple, del David de la Cruz, que és sabadellenc, que és professional, que el tenim disputant el Giro d'Itàlia, i si dèiem en començar el programa que havia estat protagonista d'una de les fugues del dia al Giro, doncs bé, la veritat és que l'etapa està ben mogudeta amb el líder Simon Yates quedant-se cada cop més i, per tant, posant en seriosos problemes i en seriós risc el seu mallot rosa i tirant del grup ara mateix David de la Cruz, precisament el sabadellenc que parlàvem ara. Per tant, a nivell ciclístic, Sabadell, que té una mica de tot, que té molta afició, que té una entitat com la Unió Ciclista Sabadell i que fins i tot té un estàndard a nivell públic, a nivell fins i tot de fama dins del món del ciclisme, com és el David de la Cruz. Per acabar, Antoni, parlant de nou de tornada de la marxa vallesana, també és una bona manera, en certa mesura, de descobrir el que és el nostre voltant, no?
Home, i tant. Moltes vegades, quan ho tenim tan a prop, no en som conscients, val? I en aquests anys que hem organitzat la Vallesana, una de les característiques que ens diuen els participants que ens venen de contrades de fora del Vallès és la frase de dir: però quins paisatges que teniu aquí! Es queden meravellats, i això crec que ho hem de posar en valor.
Doncs sí, senyor, i una bona manera per fer-ho, com diem, aquesta marxa vallesana. Ahir al Casal Pere IV la presentació, la setmana vinent, el dia 3 de juny, la quarta edició de la Vallesana. Antoni Soler, vicepresident de la Unió Ciclista Sabadell i coordinador de l'organització d'aquesta prova, com sempre, un autèntic plaer. Una abraçada.
El plaer ha sigut meu. Moltes gràcies.
Cert, corregim, eh? Baila-li a la vida. L'organització de Sabadell corre pels nens, en tot cas al Parc Taulí, aquest cap de setmana. Una bona manera de poder fer esport i de ser solidaris. A la vegada estan ja obertes les inscripcions presencials a la recollida de dorsals. Acabem el programa d'avui, com dèiem, parlant de ciclisme, però en aquest cas de Sandra Santanyes i de Mercè Pacios, que tornen a l'activitat aquest cap de setmana. Les dues corredores afronten cites molt diferents, però amb el mateix objectiu: agafar el punt de forma necessari per afrontar en les millors condicions els reptes que tindran en les pròximes setmanes. Santanyes competeix demà i diumenge a la Copa BTT Desafío Albacete 2018, una prova en la qual el principal repte del seu equip, de l'Olympia Cycles, és deixar-se veure i de pas tornar a competir després de la lesió patida, en el cas de Santanyes, al genoll. La sabadellenca, que ja va guanyar aquesta cita l'any passat, afirma que serà un bon entrenament, ja que el circuit és força exigent.
Vam córrer l'any passat i més o menys ja sabem com van les coses. La veritat és que, bueno, que és una part de Albacete que la gent no s'espera, no? I l'any passat ens vam sortir realment perquè, bueno, t'esperes una miqueta més de pla i de, bueno, una miqueta més descobert i això, i no, és un lloc molt guapo, no? Bastant tècnic, sobretot, i molt dur.
Aquesta és l'última temporada de Santanyes i volia aconseguir la victòria en diferents competicions que han marcat la seva trajectòria. Una d'elles era la Copa Catalana, la caiguda patida a la Vall de l'Hort, a Solsonès, ha impedit que Santanyes pugui participar a les següents cites d'aquesta prova, amb la qual cosa s'ha quedat ja sense opcions de poder assolir la general. Així doncs, la sabadellenca ha hagut de reconduir una mica el seu calendari inicial sobre la marxa. En aquest sentit, Santanyes explica com l'ha reestructurat i, sobretot, quins seran els dos grans objectius en els mesos d'estiu.
Farem les dues proves aquestes que venen de la Cioter, que és molt important, que és una host category, i bueno, vindrà molta participació estrangera, i llavors també Vall de Boí, que és crono i carrera. I llavors doncs, anirem cap a Andorra a preparar ja la Copa del Món, que bueno, molt millor perquè en principi serà l'última Copa del Món, no?, que corri, i el Campionat d'Espanya, que serà la setmana següent, o sigui que amb molta il·lusió i amb moltes ganes de treballar, no?, que és el que hi ha en els espais d'alçada.
Sandra Santanyes creu que la forta calor i les altes temperatures que s'esperen en el moment de la prova Albacete puguin marcar el resultat final. I per la seva banda, Mercè Pacios marxa avui cap a Navarra, on demà ha d'afrontar una de les proves de la Copa d'Espanya, en aquest cas de ciclisme en carretera i no pas BTT. Una competició que es correrà pels voltants de Pamplona i que tindrà un bon any, segons cita en carretera consecutiva que afronta la sabadellenca després dels 3 dies de Durango. Pacios creu que, tot i el nivell que hi haurà, pot lluitar per estar a les posicions capdavant.
Està intentant estar endavant, és a dir, hi haurà aquest any, a diferència d'altres anys, no es va per seleccions, sinó es va per equips, perquè, bueno, ja tenim uns equips d'Espanya potents com el Movistar de Noies, Llavors ho han preferit de cara a la federació fer-ho així. I llavors serà com molt, molt difícil, serà molt tàctic, però alhora interessant, perquè clar, estaran equips grans dominant i llavors equips petits que farem el que puguem, però bueno, la idea és jugar al màxim i estar al màxim al davant.
Segona prova consecutiva, com dèiem, de Pacios, en aquest cas a Pamplona, amb bicicleta en carretera, tot plegat perquè el gran objectiu de la Sabadellenca en aquest tram de temporada és el Campionat d'Espanya de ciclisme, que es farà el 23 de juny a Castelló. Amb aquest apunt posem el punt i final del programa d'avui, amb una abraçada enorme que us envia des del control de so el Toni González. Més informació @radiosabadell a Twitter o radiosabadell.fm. Adéu-siau!
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.